venia que estigués allà. Mentre el rei feia coses de rei, que no toqués massa les pebrots. Ell feia relacions diplomàtiques, visita a Washington, i allà li van dir, mira, Tino, això de la dictadura contra el comunisme a Europa tampoc ens acaba d'agradar perquè és bastant liós. Caldria passar pensar en un altre model. I Tino s'engorila i comença a dir, ostres, això del cop d'estat que m'han fet m'ha sortit bé, i si ara faig jo un cop d'estat? I Tino, ell diu, comença a formar un exèrcit suficientment gran per crear un govern paral·lel a Salònica. Qualsevol que hagi estat a Salònica entendrà, a una pista de bàsquet entendrà que ja no hi ha govern, ni hi ha merda, ni hi ha res. Però bueno, ell intenta crear un
intenta dominar-los a Salònica.
Intenta dominar els de Salònica.
Sí, sí.
Però què té que tu, quan tu vols reunir un exèrcit gran a Salònica? Home, doncs que se't nota.
Ah, sí.
Que crides una miqueta l'atenció.
D'amagat no ho pots fer.
Sí. I Papadopoulos, que com els que heu llegit Tintín, ja sabeu que era dolent, però molt llest.
Sí.
Se n'assabenta.
Ara.
I frena el pla mestre de Tino. I què ha de fer Tino? Que m'has ajudeu-me i a l'exili a Roma.
Hombre, hombre.
També és veritat que la dictadura va perdent força i fins i tot hi ha una cosa molt graciosa que és es converteix en república. És una dictadura republicana.
Està bé.
Sí, sí, és una... som dictadura militar, però som també república.
Perquè no hi ha rei, llavors.
El que no faci...
Clar, perquè el que volen és fotre... No, intenten que torni, tinc un moment, però ja està tot de les relacions molt complicades.
Ja Papadopoulos no es fiava.
I diu, què? Saps què? Ara farem una república.
Papadopoulos tirava triples, només.
Visca la...
Ara, però no era una república dels somriures, eh? No era d'aquestes.
Visca la república, va dir, no?
Aleshores, exacte. Entonces, Constantí es nega a acceptar-la.
Des de Roma.
Des de Roma. I al 74, per fi a Grècia, es produeixen les eleccions, ja lliures, i guanya el deretà i antic aliat de Tino, monàrquic, Constantinos Karamanlis. I el Tino diu, ha guanyat el meu. Ha guanyat el meu. Però què fa, cara? Una cosa que sorprèn molt el rei. Planteja un referèndum sobre si monarquia o república.
Oh, hòstia. Fort, això.
Que fort. Per què els grecs són els millors i van inventar la democràcia? Perquè fan referèndums i voten.
Oh.
I voten.
I què va dir la gent? De
no calis collons a un grec dient que no pot votar.
El 68% dels grecs decideix que...
República!
Ai.
Això aquí no passaria.
Això l'amic del rei, eh?
Sí. Això aquí no passaria, eh? No passaria,
no. Absolut.
Aviam, què passa amb Tino? Que no ho accepta. Fa un Bolsonaro.
Un altre cop.
Fa un Bolsonaro, fa un Trump, però no té forces per anar al Parlament a envair. Aleshores, què? Pues marxa a Roma.
Un altre cop.
I sí, torna a marxar a Roma, diu, mira, això ja està. I després a Londres. I comencen les males relacions entre Tino i Grècia.
Ara la Grècia és de veritat una república.
Oh, clar.
Ara república, república.
Perquè el primer que fa Grècia és dir, escolta, i els impostos de totes aquestes propietats?
Ara.
Que no es paguen mai. I, vaja, és
que també se li va oblidar, quan va dir allò d'anomenar primer ministre, també se li va oblidar fer la declaració de renta.
Això és un petit detall, anava molt enfeinat, tu.
És el típic divorci lleig.
Ah, sí.
L'any 92...
El 92, eh?
Arriben un acord pel qual li retornen, perquè havien apropiat les propietats, al Palau de Tatoi, que és el palau mític de la dinastia grega, i li permeten recuperar les seves pertinences personals i familiars, vull dir, les quatre coses que s'havia deixat.
És allò, quan surts del telègo, et diuen, aquí el rellotge, vés a buscar el rellotge i tal, i a veure, però és que aquí entra un debat general que també tenim en aquest país,
sí,
Espanya.
Sí, segur.
De qui són les coses que tu t'han regalat quan ets rei?
Home, està claríssim.
Són teves o són del país?
El debat a Espanya jo crec que tanca ràpid.
Exacte,
no? Està tancat, eh?
Papa Andreu, no el d'abans, el seu fill, el 1984 va confiscar per l'Estat les propietats reials. Tino va recórrer al Tribunal d'Estrasburg. Recolzat per qui?
Per Espanya.
Ah, bueno, home, normal.
I el van indemnitzar amb 14 milions de dòlars.
Va guanyar?
Sí. Bueno, guanyar, ell volia més, però bueno. Però a més, després de pagar-li 14 milions de dòlars per les expropiacions, diguem-ne, dels béns immobles, de les cases que tenia, li van dir, et pots emportar les teves coses. Però no pensaven que el tio aniria, i s'ho emportaria tot!
Tot és tot!
Tot és tot! El tio va arribar amb els tios aquests de subhastes salvajes i va dir...
Un camió.
Un 14 camions!
Hosti.
Tant és així que s'ho va endur tot i l'any... I què va fer quan ho va tenir tot? S'ho va vendre.
Ara.
L'any 2007, a Sotheby's, Tino subhasta les pertinences reials i treu la gens menyspreable xifra de 18 milions de dòlars per vendre el relicario de l'abuela.
Perquè ell volia les
compro,
coses de la família.
Compro oro.
Allò,
els àlbums de fotos,
ara,
allò,
ara,
la ploma de l'avi, el rellotge del papa, les medalles d'Oton... No,
les quatre coses
el
que tenen un valor bàsicament sentimental.
Va d'Espanya... Bueno, se'n va endur hasta la Thermomix. I les va posar a subhasta a Londres i va treure 18 milions de dòlars. Grècia pensava, el govern grec, que havia tret això, les fotos, les sabates familiars, suposa, però no aconsegueix aturar la subhasta. Resultat del partit, de moment, Grècia 0, Tino 2.
Les polèmiques en Grècia són nombroses, la veritat. La més coneguda és que per tenir passaport grec a la Nova Grècia, l'estat li exigia, i encara exigeix, un cognom.
Cosa que sembla bastant normal, que si sí, tu et vas a fer un passaport et posis el cognom.
Perquè només té Constantino.
No, aleshores... No. Ell volia signar Constantino de Grècia.
Com si no tinguis cognom.
No, ho dic perquè ho dic en castellà. Perquè el seu passaport danès ho posa en castellà.
Ah,
Constantino
sí,
de Grècia.
Ah, sí.
Sí, sí, sí.
I no se sap per què ho posa en espanyol. Abans, el seu passaport antic deia Constantino, antic rei dels Salents.
Sí, era com el passaport d'Aragorn.
Però amb la llei, nova llei administrativa grega necessitava un cognom. Grècia li va dir, oi, per què no et poses de Grècia? Constantí, de Grècia el posem un cognom, li tenen un cognom. I ell va dir que no, que ell no tenia cognom. Aleshores, què va fer Constantí? Va divulgar en tota la premsa anglesa que li havien denegat la nacionalitat grega.
Oh.
Bé, aquesta música és la de Karate Kid.
Això és la música de Karate Kid?
Professor Miyagi, Dani LaRusso...
A veure, puja. Home, que és vuitantera, segur, eh?
Però que ara té aquí la pel·lícula, no la sèrie.
Oh, ja, però és el Miyagi.
A veure, i ara anem... I ara anem a la relació que té. I per què us sona tant Constantino? I per què ho tenia posat en espanyol? I per què us sonarà la seva germana? I per què tenia un amigote, molt amigote, que està començant a copiar bastant el seu exemple? Perquè... Constantino, de jove, ja hem dit que li agradava molt l'esport, era molt bo en karate.
Sí o no?
Sí. I ell practicava karate, perquè, evidentment, ells no van al gimnàs a practicar
el dojo.
Karate. Al dojo, a pagar-se amb el primer que passa.
No, clar, clar.
Els reis fan karate entre ells.
Ah, només ells?
Sí, home, clar. A veure, si
sí, però per entrenar difícil, eh?
Bueno, pues va trobar un.
Ah, vale.
Juanito, que havia nascut a Roma, també va participar.
Hi ha imatges, no?
Sí.
Ells dos van entrenant.
Sí, i hi ha una imatge també amb Peñafiel, de Juanito, també amb Jaime Peñafiel. I el rei d'Espanya, l'emèrit actualment, sí senyor, feia karate amb ell. Amb un combat...
Ha de ser fotut, eh? Ser professor de karate un rei.
Sí, pues clar, és que, clar, però que has de ser rei també.
Per ser profe.
Pues clar, què li va fer Constantino a Juanito?
Què?
Li va trencar la clavícula d'un mandoble.
Oh! Sí. De veritat?
Sí. Li va trencar la clavícula...
De fet, es va casar el rei, o sea, li van treure per les fotos, però tenia el braç en cabestrillo, que es diu així. Sí,
per què?
Home, s'ha de ser un cunyat.
És que, clar,
ai,
li tirava els trastos a la seva germana.
Clar. Perquè encara no ho eren, en aquell moment.
No, era allò... Sofía, que es la germana de Tino,
claro,
va arribar y va a decir: he conocido a un chico muy majo que parece muy serio y que todo lo que gana lo da en casa.
Muy galán.
En casa de Corina. Pero, digo, que va a ser un gran rey. Bárbara, rey. Y,
va, hombre, por favor.
Y le va a decir al Tino, le digo: a este tengo que probarlo. Y digo: porta mal que farem karate.
Ahora.
Y le va a zumbar una patada voladora, le va a trencar la clavícula. I clar, evidentment, per cert, ells ja es coneixien perquè Juanito també havia competit als Jocs Olímpics de Roma del 60 amb vela i havia guanyat el grec. Tot i aquest accident i aquestes coses que tenien, van ser molt amics durant molts anys, fins la mort de Gatino ara fa poc. Tenien moltes coses en comú. Havien de ser reis, els agradava la vela, els diners, follar... Res podia sortir malament.
Però un dels dos... deixaria de ser rei i marxava a Roma a l'exili. I gairebé sense res. Després ja he vist que li van deixar endur-se alguna cosa.
Alguna cosa.
Sí, que al final...
Agafa 30... el que puguis.
Res, sí, sí, tres detalls.
Sí. Però tant és així que el príncep Juan Carlos li va deixar uns vestits que li anaven com si jo em poso un de Marc Gasol.
Mm.
Clar, perquè és que l'altre és molt gran. I va començar a ajudar-lo per tenir diners.
Això era amb Joan Carles com a rei, ja, eh?
Joan Carles es fa rei i comença a...
A dir, ahora, Tino, te voy a ayudar.
Perquè tenen allà el cunyat que no guanya ja pasta
no,
i que no...
Ja no me acuerdo, perquè a més els tenien aquí vivint de la sopa boba i la Sofía dient-li tota l'estona, oye, que vienen mis hermanos a comer. Hoy también. Hombre, es que no tienen nada donde comer. Oye, que viene la yaya a comer. Pero otra vez...
Aleshores,
estarien enganxats com una lapa.
Clar, aleshores, Jay-Z, el rei emèrit, que pues, va començar a intercedir amb els seus contactes.
I els amigotes que tenia.
I agafa el primer que agafes...
No hay rencor, Constantino.
No, lo de la clavícula está olvidado.
Está olvidado.
Yo te voy a hacer para que lleves algo de comer a casa y dejes de venir a comer todos los domingos aquí, a menjar el pollastre, que no portes, ni un tortell. Hòstia.
Sí, aleshores aquí parla, un dels que parla és el Xa de Pèrsia, que és veritat que ja no tenia poder, però sí tenia molts diners. Amb diversos negocis. El rei Jay-Z es va convertir gairebé en el que mantenia Tino. I la família de Tino es passava el dia a la sarsuela, no al teatre, al palau.
Al palau.
Sí, clar, evidentment, hem quedat en que Juan Carlos se'n va al Xa de Pèrsia i li diu, reza, Palevi, tengo un cuñado que es listo para los negocios que
bueno,
no te lo...
Bueno.
Tú que tienes posibles y tienes dinero, déjale un poquillo, financiale. Uh-huh. El chaval es bueno. Y verás qué negocio te hace. Y así ufa, reza para Levi, ya a la Persia, finanza un negoci que va a ser una estafa monumental de Constantino de Grecia.
No.
Sí. A ver, ens hem de situar a l'època en què els líders polítics estaven... obsessionats amb que els hi fotarien una bomba a sota el cotxe.
Un Carrero Blanco.
Exacte, havia passat de Carrero Blanco i això preocupava molt el mandatari de Bonn. I Tino coneix un enginyer que és un vent de burres, anomenat Janis Alexeis Mardàs, i entre tots dos els hi acudeix la idea de crear una empresa de cotxes blindats.
Ah, carai.
I els va fabricar, els va pagar el Xa de Pèrsia.
La idea era bona, eh?
No està mal.
Sí, cotxes blindats. Juan Carlos, amb el seu do de gens i campechania, va convèncer a molts reis i caps d'estat del món, sobretot del món àrab, perquè li compressin els cotxes al cunyau.
Que és boníssim aquest cotxe, ja veuràs, sí, que anirà molt bé.
Sí, saps allò que
tu vas...
Mi cunyau tiene un concessionari de cotxes blindados que te lo deja...
A mitad de precio.
Finances bé.
2 milions de lliures, valien.
Sí, de l'època. I, per exemple, els compra el sultà d'Oman, el compra l'Aràbia Saudí i tal. Fins i tot... el Tino li va col·locar un a la seva sogra. Els cotxes, com podeu imaginar, no funcionava ni un. Eren un perill.
No fotis.
Sí, no funcionava ni un. No va funcionar ni un. Tots van acabar en el desballestament funcionar. És més, en un acte de publicitat, Tino li va regalar a Juan Carlos un jeep perquè es mogués per Mallorca.
Un
jeep blindat, eh? O sigui, allò de... Van fer un vol, van fer-se les fotos a Lola, van sortir per Televisió Espanyola, van dir que anava perfecte, i a les setmanes estava venut per peces a Londres. No servia ni per ferralla.
És brillant, eh? El negoci dels cotxes de Constantino em sembla brillant, eh?
Hi havia...
Tino Car.
Com es deia? No se sap, no?
Sí, el Coto, el Ximena, una presa d'allò.
Ara buscarem.
I aleshores va haver altres negocis del trio La. Com un sistema de comunicacions que impedia que s'enregistressin les converses i impedia les escoltes.
Òbviament ha funcionat perfecte.
Vista això de l'Òrbara Rey, funcionava de meravella.
Sí, funcionava com el cotxe. Va dir, Juan Carlos, Juanito, tengo un sistema para que no te graben, que es cojonudo. I la gravava la domadora de la fans del Circo d'Àngel Cristo. Hòstia. Sí, que no te gravava el Mossad. Et gravava Bàrbara Rey.
Sí, s'ha de dir que...
No passa nada porque tengo el sistema de Tino.
S'ha de dir que Jay-Z va fins i tot pressionar el govern espanyol perquè Grècia li tornés les propietats al seu cunyat. Va negociar perquè Grècia deixessin que el cos de la seva sogra, que per cert va morir a Madrid amb una operació de parpelles...
A veure,
quan
moment.
El rei... Sí, li van operar aquesta cirurgia estètica... i la va palmar.
Sí, i després dieu de Putin.
M'ha de morir, com ha de morir amb una operació de parpella.
L'anestèsia.
Si el...
No,
a veure,
però aquesta
anècdota... Un rei, la mare d'un rei.
Es capa el bústiro i se'n va fins a dintre, però...
No.
Escolta, aquesta anècdota és molt famosa...
Com se llama el cirujano? Jack the Ripper.
No, això és molt famosa perquè el rei estava esquiant a Baqueira, amb la Sofia.
Ah, i aquesta rei... vegada va anar amb la Sofia?
No, i li van dir que s'ha mort la teva sogra. I sense dir-li res a la teva dona va dir que vull anar a Madrid, que hi ha una cosa important. I ell es va quedar esquiant mentre va arribar i la seva mare era morta. Bueno, però el rei el que va fer després, per compensar una mica... Per
va anar esquiant fins a de Baqueira a Madrid, directe. No, abans va, Espanya es podia creuar esquiant.
Va negociar amb Grècia que deixessin que el cos de la seva sogra descansés al Palau de Tatoi. Però aquesta relació Tito-Jay-Z es va complicar. Per què? Us en recordeu d'aquesta entrevista de Juan Carlos amb la periodista Selina Scott? Una famosa entrevista anglesa que
sí,
li fan...
Sí, que li pregunta una periodista anglesa rosa molt guapa. Sí, que això pregunta... que li va entrevistar, el va entrevistar...
Va.
A fons.
Deixa'm preguntar, però és la que li fa la pregunta dels impostos.
Dels impostos,
no?
Sí. Aleshores, Tino va cobrar d'intermediari.
De l'entrevista?
Sí, d'entrevista. Sí. Quan es paga per una entrevista? No ho sé, però va cobrar d'intermediari. I Juan Carlos va començar tot un parany perquè va dir que donava mala imatge i que el deixava com un vago.
Ah, exacte, no com un micuñó. La veritat és que Tino va ser, a part d'inspirar un personatge de Verano Azul, un crack. Més jacaté que Begoña Villacís, menys demòcrata que Millán Estrall, una mica aprofitat potser, però... per 2 milions de lliures et venia un cotxe ara que havien fet a la xapisteria Gómez que, i te deia que era la fragoneta de l'equip A.
Impecable el cotxe.
I que funcionarà tota la vida, que has comprat un cotxe per tota la vida.
Tota la vida.
Com no, un Rolls.
I a més et regalo un sistema antiescoltes perquè quan vagis a guardar a calle de...
Estic llegint que el cotxe tenia llums, tele i no sé què tenia dintre.
Home, sí, tenia tot.
Canons de fum.
Per les festes.
Per les festes.
I escuma? Tenia escuma per fer la festa de l'escuma?
I piscina. I el que sí que tenia era... Antibomba no era, però que tenia un minibar que et cagava.
Això sí. Doncs bé, a 1:15 del matí...
Era un cotxe amb farlopa incorporada.
Constantí II de Grècia, avui als Il·lustres Execrables. Gràcies, Santi, gràcies,
Marta. A vosaltres.
Viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
A les 12:17, temps d'actualitzar la informació del dia al costat de Judit Vila. Judit, bon dia.
Bon dia.
Pere Aragonès defensa davant la militància d'Esquerra la necessitat d'aprovar els pressupostos després de les sessions que ha fet davant del PSC.
El president acaba de parlar al Congrés Nacional del partit que se celebra a Lleida. Els republicans justifiquen aquesta hora davant les seves bases el gir que ha fet el govern amb el quart cinturó per encarrilar la negociació dels comptes amb els socialistes. Anem cap allà, corresponsal de RAC1 a Lleida, Julen Andrés.
A crits de president, president, Pere Aragonès amb el suport del partit i sense fer referència al quart cinturó, el president ha remarcat la importància d'aprovar els comptes repassant partides de salut i educació. Escoltem el president.
Nosaltres no estem presents a les institucions per passar el temps. No estem presents a les institucions per gestionar el que podrien gestionar altres. Hem vingut a transformar. I per això també és tan important que puguem disposar ben aviat d'un pressupost de la Generalitat de Catalunya que consolida més de 4.300 professionals nous al sistema de salut, que consolida la incorporació de 7.000 mestres i professors.
També s'ha dit que el conflicte amb l'Estat no ha acabat, ha dit que els catalans acabaran votant sobre el seu futur. Cal recordar que una de les esmenes que queda oberta en el dia d'avui és el referèndum pactat amb un 50% de participació i amb el 55% de vots a favor per poder negociar. Són els requisits que posen. A més, també el president s'ha penjat la medalla per actuar contra la repressió pel que fa als represariats que no són del partit.
I ha mort als 83 anys el filòsof Xavier Robert de Ventós. El pensador i polític va fundar el Col·legi de Filosofia de Barcelona, va ser diputat del PSC al Congrés Espanyol entre 1982 i 1986 i també europarlamentari entre el 86 i el 94, on va impulsar el Premi d'Arquitectura Mies van der Rohe, el més important de la Unió Europea. De Ventós va escriure també llibres com Teoria de la Sensibilitat en plena dictadura i ha estat reconegut com una figura clau a la vida pública catalana. I pel que fa a la macrooperació policial a la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès d'aquesta matinada, els Mossos d'Esquadra asseguren que el dispositiu no està relacionat amb la investigació del vídeo on apareixia una menor fent una fel·lació a un jove. Durant l'operatiu que s'ha fet al voltant de les 3 de la matinada s'han identificat més de 900 persones i se n'ha denunciat 10 per tinença de drogues. De moment, però, no hi ha detinguts. També s'ha identificat els treballadors de la discoteca. L'objectiu era comprovar també els permisos, llicències i contractes de l'espai que fa setmanes que és motiu de polèmica. En plana internacional, els ulls posats a Israel, on continua l'escalada de tensió entre israelians i palestins amb un nou tiroteig a Jerusalem. De moment se sap que hi ha dues persones ferides. L'atac hauria passat a prop del barri palestí de Silwan i ha estat qualificat per les autoritats israelianes de terrorisme. Aquest és el segon atemptat a la ciutat santa en menys de 24 hores després que ahir a la tarda hi hagués un tiroteig en una sinagoga que va deixar 7 morts i una desena de ferits. Les autoritats han decretat la màxima alerta policial i ja hi ha 42 detinguts. Alguns d'ells serien familiars de l'atacant. I ara, els esports, amb l'Oriol Jové.
El davanter Àngel Alarcón i el porter Ander Estralaga, tots dos del juvenil, són les novetats en la convocatòria del Barça per visitar aquesta tarda el Girona en un duel català que, en cas de victòria, permetria als blaugranes allunyar-se a 6 punts provisionalment del Real Madrid al liderat de la Lliga. En canvi, són baixa els davanters Robert Lewandowski i Ferran Torres, que compliran avui el seu últim partit de sanció. El partit arrencarà un quart de 5 a Montilivi i es podrà seguir des de les 3 a RAC 1. Abans a les 2, la jornada de Lliga es reprèn amb el Cádiz Mallorca. Al marge del futbol, aquesta hora és en joc la final femenina de l'Open d'Austràlia, el primer gran slam de la temporada de tennis i que enfronta Elena Rybakina i Arina Sabalenka. El partit és al tercer set, per ara amb empat a un entre les dues tennistes. La final masculina serà demà entre Novak Djokovic i Stefanos Tsitsipas. I aquest vespre sobre la jornada, la Lliga CB de bàsquet han partit per tres equips catalans. A 3:15, el Girona i el Barça s'enfronten a Fontejau i la Penya visita el Bilbao Bàsquet. I a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu juga a la pista del Leganés a les 6, el Barça Sant Feliuenc a la del Benvibre en 6:15 i l'Esparun i Girona a la de l'Araski a 6:45.
Sons del Món presenta Zaz en concert. Dijous 3 d'agost a la Ciutadella de Roses. No et perdis un dels grans noms de l'escena francesa en l'únic concert d'aquest any a la Costa Brava. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.
I pel que fa al temps, el cel continuarà mig ennuvolat a les comarques de la costa central i a la tarda s'escaparan alguns ruixats al voltant del Montseny i el Maresme. També aniran avant de manera intermitent entre la Vall d'Aran i el nord del Pallars Sobirà. A la resta, en canvi, es mantindrà el domini del sol amb ambient fred i vent als dos extrems del país.
RAC 1. La FAC Factoria Cultural de Terrassa presenta el 4 i 5 de febrer l'obra mestra del ballet clàssic La Bella Dorment, un relat màgic amb música de Tchaikovsky i coreografia de Petipa, interpretat per solistes de prestigi internacional. Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FAC Cultural. Entrades a lafaccultural.cat.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, cultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't. Amb TMB.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer. Arriba al Liceu l'estrena mundial de la nova producció de Macbeth de Verdi, amb la creació de Jaume Plensa i les veus de Radbanovski, Schrott i Salsi, del 16 de febrer al 3 de març i també en directe a Liceu Plus Live. Entrades a liceu.cat.
Viatge al segle XVI amb la Festa dels Romeus.
El 28 i 29 de gener a Monistrol de Montserrat viu de prop els efectes que la mortal pesta va tenir a la població.
Amb representacions teatrals, dansa, mercat medieval...
Festa dels Romeus amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Informa-te'n a monistroldemontserrat.cat.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix. Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n soci ara. Emporta't una motxilla de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC 1 i a rac1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes. Actualització constant a rac1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
4 minuts i 2 quarts de 12 del matí. Blai Colet, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Què tal, Noemí Escrivano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia. Alguna cosa a dir sobre Avatar, que estàs cada setmana igual?
Sí, que ha passat.
No, passat
esteu,
Avatar.
Esteu passant una mica a l'Angelines, parlant del tema Shakira.
Ara, ara.
Que és l'únic... Que és un tema que li interessa. Doncs en el meu cas és
a, per favor.
Avatar 2, perquè aquí, en aquesta taula...
Pesats. Ara, ara. De veritat, eh? Sou...
Avatar 2...
Espantosos,
ja va, cinquena...
Cada setmana igual, amb el rotllo...
Sí, sí, no, no, a més, és que porta la factura ja preparada, saps? Sí. Per passar-la.
Perquè és que... No, no, no,
Avatar 2,
amics,
vinga.
Tots sabeu molt de factures aquí, tots...
Que vols dir això?
Sempre, no, que tu
vols dir això de les factures?
No, que ets d'aquests que t'equivoques alguna cosa i estàs 5 setmanes recordant-ho, tu vols dir...
Tu, això ets tu. Tu fas això.
De qui parles? Estàs parlant de tu mateix.
Perdona-me, m'he confós. Però... Però, escolta'm, aquí es va dir, quan vas dir que Avatar 2 superaria Spider-Man, va haver-hi moltes risses. Va haver-hi risses...
Va haver-hi moltes risses. No, és que a més a més m'agradaria escoltar-ho, perquè no va haver-hi
risses. És que no s'ha de recuperar el tall perquè algú va dir, hola, hola, tu vas ser, Bundó, hola, hola... I molta incomprensió.
Està magnificat el teu record.
Calla un moment, Noé. I molts dubtes d'aquest xaval. I què està passant, amics? Cada setmana. Cada setmana el primer que faig quan m'aixeco és...
Donar la torre.
Avatar 2 Box Office. Poso i somric. Com pot ser que tinguis tantes vegades a raó, Toni? Una veu em diu.
Però va, però...
Que és la meva pròpia veu.
Ja no aguanto més, ja.
Escolta, però Toni Ramon aguantant-se a si mateix, parlant-se...
Ui, ja, Toni Ramon, qui és? Un cantant de cabaret.
Toni Ramon. Toni García Ramon sobre Toni García Ramon.
Toni Raymond. Anem per... Mira, precisament sobre el tema dels Oscars, que volíeu parlar d'un momentet.
El tema d'Avatar 2.
Avatar 2 està als Oscars.
Clar que està als Oscars.
No sé quantes nominacions té.
No gaires.
4, 4 o 5.
4.
No gaires.
Però a la més...
Quantes en tens tu?
A millor ara faré... pel·lícula.
Quantes en tens tu, Blai?
Però què cobres, d'Avatar o alguna
cosa? Ah, no, donen Disney i envia una...
Una què? Una casseta amb merchandising.
Una casseta amb merchandising.
Un clauer...
Una bosseta, una tote bag.
Una tote bag.
Una tote bag. Em van enviar un carregador d'aquests Wi-Fi, que no... Wireless, perdona, Wi-Fi és una altra cosa. Wireless, que no... Sense tocar el mòbil. Em van enviar un clauer amb personatges.
Ahà.
D'Avatar tinc tot.
Estàs venudíssim. Bueno, va, escolta, però la gran... No sé si dir sorpresa. No sé si sorpresa, però és la pel·lícula més nominada. Jo crec que hi ha molta gent que ho ha celebrat. És una pel·lícula que vaig veure aquesta setmana, perquè està a plataformes, que es diu Todo a la vez en todas partes.
Mrs. Wang, are you with us?
I am paying attention.
11 nominacions als Oscars, que arriben d'aquí a... Falten dos mesos encara, no?
Sí. Sí.
Un mes i mig, aproximadament.
L'11 o 12
de març. És una... I el que volíem fer era, tenint en compte com va anar el... com va el món actualment, on es poden veure les pel·lícules dels Oscars, perquè n'hi ha moltes que ja s'han estrenat. Volem fer una mica de mapa, perquè n'hi ha moltes que són a plataformes.
De fet, les dues més nominades, que són a Toda la vez de todas partes, es pot veure a Movistar, i si no era en el frente, que està a Netflix, estan, es poden veure a plataformes.
Jo la vaig veure a Filmin, Toda la vez en todas partes.
Sí, perquè es pot llogar.
Es pot llogar.
A Filmin, crec que està també a Prime, a Google Play...
Que això és quan té quantes possibilitats. Quan és milionari, quan és milionari. Com vas a una plataforma i ja no és el que hi hagi, sinó el contingut premium. Sí. No, no mires ni el que val.
Allò que no havíeu fet mai vosaltres d'anar al videoclub.
I dones directament a pagar, comprar, li dona igual.
Bueno, doncs la podeu veure en diversos llocs. Per cert, no sé si hi ha celebració per part vostra que sigui la més nominada als Oscars. La Noemi fa que sí amb el cap, però molt.
A mi m'encanta la peli. També he de dir que em sorprèn ja veure com una espècie d'onada de hate.
Sempre passa.
Que era com tothom havia dit que la peli era collonníssima, que a mi m'ho sembla, i ara de sobte molta gent ja no li agrada.
Però això és l'efecte Twitter, sempre passa el mateix. Quan una peli tothom diu que és molt bona, quan comença a estar nominada a coses, llavors tothom diu, no era per a tant. I sempre passa el mateix.
No, és, o el fet de convertir-la en mainstream.
Clar,
no?
Sí.
És aquest fet.
Sempre és
gent,
igual.
Hi ha gent que s'emprenya.
Bueno, i el mèrit de que tinguin tantes nominacions, una pel·lícula que jo no consideraria comercial.
Gens.
És a dir, gens comercial, és una pel·lícula intrincada.
És... Moment, no és comercial...
Però és divertida.
Però és divertida.
Sí, aquí.
Llavors, no és la típica pel·lícula d'Oscars de sofriment...
Totalment.
I no sé què li passa als protagonistes. Com
no
pateix,
és The Whale.
Com
no
pateix
The Whale.
El protagonista.
No, però els Oscars darrerament estan fent una mica això d'optar per pel·lis que són com molt corals, que tenen com un repartiment on tothom està com molt involucrat, perquè aquí també ha passat amb Coda... Parasites era una mica així, també.
Sí, però ja ho havíem fet en temps de Robert Altman, això, saps? Quan Shortcuts i The Player... Vull dir... Jo crec que Hollywood va fent com corbes, saps?
Sí.
Ara toquem això, sempre feia, busquen...
Me'n recordo que els últims anys havíem fet la gala dels Oscars i jo deia, ostres, hi ha una distància sideral entre el públic i els Oscars, cada cop més, tot i que els 2000 o els 90 i pico, noi, la pel·lícula gairebé més vista era la que guanyava els Oscars.
Jo crec que la pandèmia ho ha retallat, això, fixa't què et dic.
Ha
apropat molt les dues coses, i a més et diria que aquest any és una de les millors collites que jo he vist en molt de temps.
Sense dubte.
Els Oscars?
Sí. Molt bones pel·lis.
Sí, sense dubte.
La pel·li de l'Spielberg, tens Tar,
clar, és que encara no s'han estrenat.
Alma de Sent Pena, ni Serín, que s'estrenaran les properes setmanes.
Jo crec que tens un munt de pel·lis que són collonudes.
Mira, farem una cosa, penjarem a racu.cat una llista...
Que és la que guanyarà.
Una llista de totes les pel·lis on es poden trobar plataformes, les que s'hagin estrenat, hagin passat el seu, diguem, el seu període pel cinema i hagin anat a plataforma, perquè, per exemple, la segona més nominada, Si no ve d'en el frente...
Està a Netflix.
Està a Netflix.
Sí.
Elvis, és una pel·lícula que també amb moltes nominacions, em sembla que en té 8.
Sí.
És a...
HBO Max. Tens de Top Gun, que tens a Prime Video, i no has de pagar extra.
I no has de pagar extra,
no,
Xavi. És que si no has de pagar extra, el Xavi no li agrada. Perquè vol dir que la vol veure tothom. El seu ahir podria estar veient Top Gun Maverick.
Black Panther, per exemple, la tens la setmana que ve, el dimecres ja està disponible a Disney Plus.
El Pinocho de Guillermo del Toro, que és la que guanyarà segur, la trobeu a Netflix també, no? Ostres, teniu feina per davant, si aneu a veure aquestes pel·lícules.
Si voleu anar una mica al ritme a Oscars, n'hi ha uns quants que ja podeu anar fent feina a través de la...
Sí,
ja està penjat això? O
no, es penjarà després.
Després ho penjarem. A racu.cat trobareu la llista d'on podeu anar a veure les pel·lis nominades als Oscars sense passar pel cinema, perquè ja han passat el seu període de cinema. Escolta, ara de seguida parlarem de pel·lícules que s'estrenen i que són camí dels Oscars, que són La ballena i Tar. A veure, miro les cares.
Tar.
Tar.
Som de Tar, eh?
Ballena,
eh?
No. Tar.
No, aquesta no l'he pogut veure encara.
On 11 i 34, però abans els consells de supermercats Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia. Consum,
entre nosaltres. Menjar sa, reduir el sedentarisme i el consum de tòxics i descansar bé són pilars bàsics que ajuden a gaudir d'una millor salut física i mental a qualsevol edat. Avui a RAC Consumidors amb la Núria Riba de la cooperativa Consum coneixerem algunes iniciatives adreçades a petits, joves i adolescents que ajuden a promoure'ls. En primer lloc, Núria, per què és important promoure estils de vida sans i responsables des de petits?
Els aprenentatges que assolim quan som petits marquen la nostra forma de fer i de ser quan som adults i adultes. Fer un esmorzar complet, reciclar i reutilitzar, fer un ús responsable de les xarxes socials o fer servir més escales i menys ascensor són alguns exemples de petites accions que, posades en pràctica en el dia a dia, s'acaben convertint en rutines saludables.
D'acord. I què podem fer nosaltres per contribuir-hi?
A casa, per exemple, per promoure una alimentació saludable, és interessant que des de ben petits animem els nens i les nenes a descobrir els aliments amb tots els sentits, o a participar en la compra i en la cuina, de manera que s'apropin al fet rutinari de menjar no només des de què toca avui per dinar o per sopar. Per altra banda, reduir el sedentarisme i fent un ús responsable dels dispositius i les xarxes i animar-los a socialitzar fora de les pantalles passa per tenir una actitud proactiva. Per ajudar-los a que des de petits se sentin a gust practicant un esport o activitats a l'aire lliure amb nosaltres o amb amics.
Molt bé. I quines iniciatives interessants promouen els hàbits saludables i el consum responsable entre els joves?
L'escola i la família són dos espais fonamentals en l'educació de petits i joves. Des de l'escola es fa una gran tasca per la seva formació integral com a persones consumidores. Una iniciativa interessant des de la col·laboració públic-privada és el programa Juega y Educa, de la Confederació Espanyola de Cooperatives de Consumidors i Usuaris i el Ministeri de Consum, que promou estils de vida més actius, sans i sostenibles en la població infantil a través del seu àmbit familiar i educatiu. I una altra iniciativa més orientada a joves i adolescents és el concurs de vídeos Dia Mundial del Consumidor de la Cooperativa Consum, adreçat a escoles i instituts, en el que se'ls anima a que expliquin en un vídeo les petites accions que duen a terme des dels seus centres educatius i ocupacionals per practicar un model de consum més sostenible per tots.
Moltes gràcies, Núria, per descobrir-nos aquestes iniciatives tan interessants. I fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Passen 7 minuts de 2:15 del matí. Va, anem amb les estrenes perquè, això, camí dels Oscars ja comencen a arribar totes. I aquest cap de setmana en venen dos. Una és La Ballena.
I know these rules can feel constraining, but remember, the point of this course is to learn how to write clearly and persuasively.
Pel·lícula protagonitzada per Brendan Fraser, un home que, en fi, és que gairebé com la publicitat de la pel·lícula és la pròpia història de Brendan Fraser.
Sí.
No? Perquè és molt prèvia que ens arribi la pel·lícula. Quan vam saber que havia anat a quin festival era, a
Venècia.
O Venècia. I vam veure la roda de premsa, el tio emocionat, perquè era un senyor que als principis 2000... el veiem a pel·lícules d'acció cada 2x3.
Era un darrers de Hollywood.
Que era la Mòmia.
Sí, bueno, Mòmia. Ella explica que
no... Persona momificada.
Sí, és veritat.
És persona momificada.
És veritat, ara es diu així.
És políticament incorrecte dir Mòmia.
Intenta parlar bé.
Tota la raó. Se'n va la merda.
La trilogia de la persona momificada.
No volia ofendre les Mòmies.
El Brendan Fraser explica que les escenes d'acció les feia ell i va patir lesions molt severes per culpa d'això. Va patir moltíssim.
6 vegades a l'esquena.
I això va ser una de les causes, entre d'altres, de la seva caiguda, diguem-ne, no? Que hi ha d'altres, no? Un cas d'abusos sexuals d'un dels directors de... El president dels Globus d'Or, una sèrie de circumstàncies...
El que van despedir després per racista.
Sí, exacte.
Imagina't, tot beneficis.
Un divorci traumàtic, tot això va acabar amb ell.
Emociona molt veure'l ara. Sí.
I la transform... Bueno, i això és carn d'Òscar. No? Sí. Perquè és un senyor que... Quan s'ha engreixat?
No molt, perquè no.
Hi ha molt
litèsic.
Ah, val.
Hi ha molt litèsic i molta efecte digital.
no és ell engreixat.
D'acord, d'acord.
No, perquè sí, perquè clar, perquè és molt extrem.
No, el Matis.
Perquè el personatge representa que pesa quan?
260 quilos. Mm. És un senyor que no es pot pràcticament ni aixecar del sofà.
No, de fet, no es pot moure. No
es pot moure, ens t'ajuda per tot.
El precepte de la pel·lícula, no? Que és un professor que no es pot moure.
Mm. I que al cap i a la fi jo crec que és una... Bueno, és un fet que es dona molt, sobretot a la societat americana, no? On es podeixen aquestes persones que tenen aquest problema d'obesitat mòrbida i que no es poden moure al sofà. Això ho hem vist moltíssimes vegades als Estats Units.
No? Hi ha hagut hasta reality shows sobre
aquests sí, sobre aquests
accidents. Quilos mortales. No? Sí. Coses així. Sí.
I que cap on avança la trama?
La trama és que ell té una filla, llavors intenta reconciliar-se d'alguna manera perquè fa molt de temps que no la veu. Mm-hmm. I ell veu que el seu final està a prop i necessita reconciliar-se i d'alguna manera. Llavors la pel·lícula va unir una miqueta d'això, d'intentar resoldre el futur de la seva filla. El que passa, jo crec que la pel·li té un problema, i és que el director no ha sabut portar-la per on l'havia de portar, perquè al final acaba sent un grotesca. És un exercici de pornografia emocional tremendo, i on el Brendan Fraser està, però molt, molt, molt per sobre de la història que explica el darrer Aronofsky.
Ell és la pel·lícula.
Ell és la pel·lícula. I ja està. O sigui, a mi la pel·li, sincerament, com a pel·lícula no em va agradar. Però, clar, ell està tan bé que...
A mi em sembla que la pel·lícula no és tan terrible, però sí que és veritat que carrega les tintes tota l'estona. El que passa és que ell és... Hòstia, és tan immens.
La mirada, la veu... Hòstia, és que...
No, però, és que és una interpretació descomunal, sí, perquè a més la... O sigui, la tristor dels ulls del Brendan Fraser, jo crec que és una cosa que no pots...
No és impostada, sí, no?
No és impostada, o sigui, allà veus... Si saps una mica el que li ha passat...
Clar.
Hòstia, tornar d'aquesta manera a mi em sembla increïble. Llavors passa una mica, és veritat, passa una mica per sobre tot el que fa, no? O sigui, que no entenc que és un tio d'una pel·li com El Luchador, mm-hmm, on precisament evita tot aquest tipus
clar,
de...
Cert.
No?
Que també parla de redempció i
clar,
que parla de...
Exactament, és exactament el mateix tipus de pel·lícules amb un altre cas. Aquest cas podia haver estat un senyor amb algun tipus de demència, saps, amb una altra cosa, sí, amb una enfermedad terminal. En aquí es tracta de l'obesitat. Jo crec que la peli en aquest sentit no està ben enfocada perquè tota l'estona victimitza contínuament el personatge, però és que ell fa una feina tan bestial, tan bestial, que al final dius, és que clar, jo primer crec que no hi ha ningú que li pugui robar l'Òscar, i després sí que crec que la pel·li, hòsties, té molts problemes, i que jo no entenc com no s'han sabut veure aquests temes quan estàs escrivint el guió. També és veritat que la base és una obra de teatre,
clar,
i que no està ben adaptada. O sigui, jo crec que no està ben adaptada com a obra cinematogràfica des del punt de vista teatral. Uh-huh. I fins aquí les meves impressions.
Crec que és un dels Oscars el millor actor més cantats dels últims anys.
Crec que és impossible.
És impossible que se'l doni.
Perquè és que hi ha la pròpia interpretació i després hi ha tot aquest background, no?
Sí.
Recordem...
Homenatge a Noé, background.
No, però està bé, això que hem dit, no? Que la pel·lícula t'arriba mesos abans de que t'arribi la pel·lícula.
Clar, però
o sigui, perquè t'expliquen tota la història de Brendan Fraser, clar, de superació, de personatge...
Llavors tota aquesta història agrada tant a Hollywood, tot aquest tema de la redempció, sobretot tornar.
El retorn, sí.
Els hi encanta, no?
Recordeu que estan nominats també en la mateixa categoria de millor actor, al costat de Brendan Fraser fent la ballena, Austin Butler per Elvis, Bill Nighy per Living, que ja fa unes setmanes el Vall deia que estava meravellós, Colin Farrell per aquesta pel·lícula que s'estrenarà aviat, que és
la setmana que ve,
i Paul Mescal, el nou nen mimat,
que Paul Mescal s'ha colat aquí, que ningú l'esperava,
que per After Sun.
I l'únic que li donaria possibilitats és Colin Farrell, perquè la veritat és que està magnífic, sí, també. I és un
ja l'he vist, la pel·lícula de Colin Farrell?
Sí.
A veure, aquí sempre...
Un pas per davant.
Són tres nominacions el que té la ballena, per millor actor, per actriu secundària, que és Hong Chau.
Sí, que fa com la... És la seva infermera, però sí, sí, la seva cuidadora.
I llavors el maquillatge.
Però és molt, crec... revelador que no estigui ni per guió, ni per direcció, saps què vull dir? Tot això ja et deixa una mica clar que la pel·li és ell.
Exacte.
És Brendan Fraser i la resta, doncs mira, t'oblides i estos.
La segona pel·lícula que s'estrena, camí dels Oscars per la... Però vaja, que sí, és allò que dieu. Si algú vol anticipar-se a l'Oscar a millor actor, que vagi a veure ja des d'aquest cap de setmana la ballena.
I per millor actriu,
que vagi a veure aquesta.
Exacte. Un altre Oscar cantat.
If you're here, then you already know who she is. Lydia Tár is many things.
Lydia Tár.
As a conductor, Tár began...
La pel·lícula es diu Tár i, pel que havíeu explicat, va sobre aquesta... Kate Blanchett fa...
Sí.
D'aquesta...
Directora d'orquestra.
Sí, d'orquestra, en un entorn tan clarament masculí... que en fi...
Que acaba agafant el rol d'un home.
Acaba absorbint testosterona, pràcticament.
Sí, s'acaba comportant sí, sí, com...
És un personatge gens feminista, de fet, sí, sí. Sí. Sí.
Bueno, expliquem que la Leia Tarr és una directora d'orquestra que està al cim de la seva carrera, és a dir, però quan dic al cim és que està al seu millor moment, dirigeix una orquestra importantíssima, està a punt de treure un disc que serà supervendes i està a punt de treure també una autobiografia. I la pel·lícula se centra primer en la vida d'aquesta persona, no? Que és una vida que nosaltres no podem ni imaginar, de viatges, de luxes, amb una casa increïble. Bueno, nosaltres no, el Toni sí que s'ho pot imaginar, això. El Toni sí que, però el Toni no paga.
Viatges,
Lídia Tarr sí que paga. I a partir d'aquí veiem com gairebé té una vida perfecta. Viu amb la seva parella, amb una filla, sembla que tot va bé, i de sobte, en un moment de la pel·lícula, tot es comença a torçar. Tot es comença a torçar. Jo crec que no val la pena explicar.
No, millor que no, perquè faries spoiler.
I bàsicament és això, és una pel·lícula...
No digui el Blai, que és una mica el que
sempre... Sí, exacte. Jo crec que el tema central de la pel·lícula és aquest, no? Com una persona que està en el seu millor moment pot caure de sobte en qüestió d'una setmana, tres dies, un dia, el que sigui. I com el triomf i el fracàs es poden estar separats per un simple vídeo d'Instagram publicat sobre tu, no? Per exemple. I a partir d'aquí es tracten molts temes. És una pel·lícula que jo crec que tracta temes d'una forma molt valenta.
Sí, de l'abús de poder...
I debats molt actuals, eh? Sí, per exemple, sí. El clàssic debat de separar l'obra de l'autor, per exemple, jo crec que el toca el debat...
La cultura de la cancel·lació...
Abús de poder, el grooming, que no sé si sabeu que és aquest terme que s'utilitza per explicar aquestes relacions d'abús de poder d'una persona molt important respecte als seus alumnes, subalterns...
Com? Que t'asseus molt a prop de la noia, que això dels anglicismes és una mica...
No, no, però dic perquè ho sentireu. I és aquesta, bueno, aquesta pràctica de molta gent que té poder d'exercir-lo de forma abusiva sobre el seu subaltern, no? I crec que toca tots aquests temes sense decantar-se mai, sense ser gaire moralista, i crec que això ho fa molt bé. És una pel·lícula molt llarga, però crec que està perfectament rodada, té un ritme bastant hipnòtic, t'atrapa de seguida i no se't fa...
I és molt incòmode.
Llarga, sí.
I és incòmode. És incòmode en el sentit que toca temes bastant de manera molt punyent. I a més és una pel·lícula que té dues parts molt diferenciades. Una primera part on té una posada en escena,
exacte,
perquè que t'explica, t'acaba explicant, són les rutines d'aquesta persona, i és a partir de la primera hora de pel·lícula que comença a mutar, comença a canviar i t'ho transforma gairebé. Hi ha moments fins i tot de pel·lícula de terror.
Sí, té moments de inquietants, és així. No, i perquè a més, ostres, t'acabes ficant a la pell d'aquest personatge, que és un personatge molt gris, és a dir, amb molts clarobscurs, és a dir, és un personatge central, és una
pel·lícula... No t'enamoraràs d'aquest
personatge? No, perquè és un personatge al qual pots sentir certa admiració i fins i tot pots sentir certa empatia per ell, però a la vegada és un personatge que abusa del seu poder, arrogant fins i tot, jo diria que elitista en alguns moments, fins i tot classista, i que et provoca empatia però a la vegada rebuig, i crec que això és un valor molt a tenir en compte en aquesta
pel·lícula. A mi em provoca més rebuig que empatia, el personatge.
Les escenes familiars també planteja els conflictes que sent el personatge principal, no sé, jo crec que també intenten que sentis una miqueta d'empatia per ella.
Aquí és on entra el talent de l'actriu, d'aquest Blanchett, que està espectacular.
Endavant, Noemi. Pobre, que no ha pogut parlar.
No, o sigui, a mi el que m'ha semblat fascinant és ella, perquè dona igual que la pel·li duri dues hores llargues, és que dona igual, o sigui, el personatge d'ella és tan hipnòtic, o sigui, hi ha una escena que ella està donant una classe magistral al conservatori, em sembla que són uns 10 minuts de pla seqüència, i és impressionant. O sigui, tu veus una altra persona i ella utilitza totes les seves eines per fer aquesta interpretació, però que no és una cosa, no és una malaltia, no és res, és simplement ella interpretant una altra persona a través de la veu, de com es mou, com s'expressa. És espectacular, i la veus aquests 10 minuts parlant, moure's per l'aula, i és que no pots apartar la mirada d'ella, i és així tota l'estona, i és molt difícil que una pel·li que durant la primera hora no passa gairebé res, la veus a ella en les seves rutines, al seu tal, i la segueixes amb una fascinació que dius, és que és espectacular, o sigui, si hauria de guanyar l'Oscar, que està bastant encantat i espero que ho faci perquè ho té molt merescut, però moltíssim.
És que, de fet, hi ha moltes parts de la pel·lícula que és ella conversa, la primera part, sobretot. Hi ha una entrevista, per exemple, que dura bastant i comença la pel·li així, crec.
Sí,
I estàs escoltant el que, o sigui, estàs ficat en aquella entrevista, hi ha un moment que ella fa com una mena d'exposició oral davant d'uns alumnes i també, ostres, tot el que diu, el magnetisme que desprèn aquesta actriu...
Tu no coneixes dona igual, estàs allà.
Sí. És un vestit fet a mida per aquest Blanchett, també.
A mi m'agrada molt, primer, la reflexió sobre el verí, que és el poder, i que, ni, o sigui, que et pot afectar, ningú està lliure de que en un moment donat això et passi. saps? O sigui, el verí que significa tenir poder. Uh-huh. I com això et comporta unes dinàmiques bestials, que potser ets una excel·lent persona, i comences a sentir aquest poder i et converteixes en un desgraciat d'un nivell estratosfèric. L'altre és que el director, el Todd Field, que és un tio que ha fet molt poques pel·lícules, està magnífic, em sembla que fa un treball increïble.
Aquesta és la tercera que fa en 20 anys de carrera.
I l'altre, que és una cosa que m'agrada molt, la pel·li està enfocada com si Lydia Tarr fos un personatge real.
Sí, sí. És veritat.
És com si fos una biopic d'algú, no? Llavors,
de fet, jo vaig buscar si existia, de veritat. Sí, sí.
Veig el típic tuit de jo ja coneixia Lydia Tarr abans que fos famosa i tal. No el feu, amics, perquè no existeix.
No existeix.
Jo escoltava, tinc els primers discos. Doncs no té cap disco, però m'agrada molt com està enfocada, com si de veritat fos una biopic. Probablement la vegada que més he pensat, hosti, això ha de ser... Ha d'estar basat en algú de veritat, perquè és tan orgànic, tan creïble, el que expliquen d'aquesta persona i d'aquest món que dius, això ha de ser... Sí. Si Lydia Tarr segurament és una senyora...
Clar, la composició del personatge està tan ben feta que està basada en alguna cosa.
Si hagués posat basada en el llibre autobiogràfic de no sé què, m'ho hagués cregut. Sí, això és pràcticament el que més m'agrada. Que et facin creure de veritat que aquest personatge és real i que tu creguis que és real. En cap moment diguis, això és ficció. Això m'agrada molt.
Mm. La pel·lícula té nominacions a 6 Oscars, que són tots els grans, bàsicament. Millor pel·lícula, millor director, millor guió... original, millor fotografia, millor muntatge i millor actriu.
Contra el que dèiem abans de la pel·lícula del Brendan Fraser, aquesta pel·li és pel·liculassa amb increïble treball de l'actriu. És a dir, ho té tot. A més, els secundaris estan brillants, la direcció és brillant, el director és brillant. O sigui, té les grans nominacions perquè és una gran pel·li.
Una fotografia esplèndida, també. Sí, uns dissenys interior brutals, no sé, és meravellosa. La posada en escena és meravellosa.
Espectacular. Va, d'aquí a 10 minuts seran les 12 del matí, res, 2 minuts, i de seguida la resta de qüestions que volíeu enfocar.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. 250 grams de gambes cuites ara per 2,49, t'estalvies un 24%. I 18 mandonguilles de pollastre i indiot per 2,69, t'estalvies un 25%. Lidl, marca la diferència.
García, Puig, Ferrer, no tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.
El Cort Inglés et proposa un bon pla per aquest cap de setmana, perquè fins aquest diumenge a la web, app i a les botigues amb obertura t'estalvies el 21% d'IVA en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Televisors, aspiradores, frigorífics, mòbils...
Amb enviaments fins i tot en 2 hores.
Fins diumenge estalvia't el 21% d'IVA amb els tecnopreus del Cort Inglés.
També a la nostra web i app.
Jo m'hi apunto.
Ara és el moment.
Descobreix un territori amb encant per compartir amb la família i amics. Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida. Més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura. Gaudeix amb intensitat de tot el que t'envolta. Neu, cultura, gastronomia. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme i Diputació de Lleida.
Comença l'any amb premi a la Roca Village. Barbour, Hero París, Coach... Del 16 al 31 de gener inverteix un valor superior a 200 euros a les teves firmes preferides i guanya una de les targetes regal de 500 euros que sortegem cada dia. Uneix-te a la Roca Village Membership a la nostra web per participar i guanyar la teva targeta regal de 500 euros. Consulta les condicions a larocavillage.com.
A Ametller Origen t'ajudem a començar l'any amb bon peu, amb les nostres verdures de collita pròpia. Cuida't amb el bròquil verd, bròcoli, romanesco, coliflor o les cols dels nostres camps de Camarles. Gener generós, a Ametller Origen, amb les millors promocions. Així sí.
A RAC 1, Via Lliure. Més els caps de setmana amb Xavi Bundó.
7 minuts i al migdia, abans que acabem les pantalles.
És música de bon rotllo.
Vacaciones en el mar.
Sí, sí.
No dius.
De creuer, de creuer.
Comencem. Va.
Love Boat.
Mira que, mira que hi havia un cel preciós. I mira, i de cop,
sí.
A fer punyetes.
No atreveixes mai a cantar.
Un parell de... Jo faig un favor, a la humanitat.
No, però canta, que em canta.
No,
Perdona,
un moment. Això de que cantis i llavors quan arribi el dia de cantar, que és el karaoke...
És que tu no cantes mai, tampoc. Bueno, tu no cantes mai.
Em tonteria, a mi em dius sempre,
tu no cantes, però tu no cantes mai.
No, clar.
Jo cada setmana et deixo una parleta.
No, no és veritat.
Una parleta, una joieta.
Quan em ve de gust.
Una joieta, doncs no. Una noteta bona.
T'apuntes per el mes de febrer, març o abril?
Però que vingui al maig a Eurovisió.
Molta calma, perquè cantaré jo.
Ara.
La resta dona igual.
Ha tornat Brock amb Eufòria. Que recordo...
Eufòria 2.
Recordo, és que això no ho sap, no, segurament, okay, que em va enviar un missatge quan no estava aquí, sí, la temporada passada, que vam posar Eufòria un parell de setmanes, i va dir: els meus advocats ja estan treballant en aquest tema. En aquest tema advocat, de que posés la seva cançó, que és propietat de Rack. Va.
Prou. Va, treu-m'ho, per favor, prou. Que si no, no tenim temps de parlar de res. Va, dos pel·lícules més, una, però molt ràpid, va, això. Una pel·lícula bèl·lica, un drama, basada en la Guerra de Corea, que es diu Devotion. Aquesta la podem veure a la... al cinema, no?
És una pel·lícula que està basada en fets reals de la història d'amistat d'un pilot afroamericà. De fet, va ser el primer que va volar en combat per la Marina dels Estats Units.
Jesse Brown.
Jesse Brown, i un pilot blanc, que és el, em sembla com es diu, el Tom Hatner, que interpreta el Glenn Powell, que per cert ja apareixia a Top Gun Maverick, que era una mica l'equivalent del Val Kilmer a la primera pel·li, doncs era el personatge que feia.
Però llavors són els bons americans i els dolents coreans, o no?
Bueno, però els coreans, de fet, a la pel·li no es veuen.
La pel·li es basa en la relació d'amistat d'ells. Sí, pràcticament
Glenn,
en el tema Glenn de la guerra.
Glenn Powell és un tio que et mira dos minuts i et deixa empassat.
Una mirada molt intensa.
Aquella mirada intensa.
Profunda.
De no em miris així, Glenn.
És una d'aquestes pel·lis que recorda el Hollywood daurat dels anys 50 i 60. És una pel·li molt clàssica. I una pel·li molt correcta.
I a través d'aquest personatge afroamericà, que va ser el primer que va pilotar en combat de la història, també es parla una mica del racisme a l'època. Sí. No oblidem que l'any 50 és any de segregació i era realment exòtic i estrany que un pilot afroamericà pilotés aquests avions Corsair, que eren avions superpesats i de combat, i participés en la guerra, no? I que al final es va convertir en un heroi, no?, aquest personatge. Crec que també parla d'això, a part de l'amistat.
Us ha agradat la resta?
Sí, és molt correcte. Però sembla una pel·li d'aquestes que podria haver fet el Hollywood clàssic. Saps? Molt ben feta, molt entretinguda, una hora i mitja, vinga, cap a casa.
No, però
val la pena veure-la.
I és llarga, aquesta, eh?
És llarga, dos hores però, no, i quart, però no passen
molt bé. Passen molt bé.
I l'altra, que també és un drama... No sé si és drama. Altra pel·lícula bèl·lica, però que no és a pantalla, sinó a plataformes, a les plafatormes, hi ha... A
més, tothom va dient... Els nostres gags, no? Els teus sí, no?
Sí, aquest sí, i el del Toni no.
Perdona, que aquest és històric.
Bueno, Toni, ja sap, jocs a paraules a partir d'ara i...
A Netflix hi ha una pel·lícula que tothom va dient: oh, és la més vista de la plataforma, que això no ho sabem mai. Es diu Narvik.
Toma, Netflix.
Narvik és una ciutat de Noruega, eh?
Sí, el que explica és la primera derrota de Hitler a la Segona Guerra Mundial. És un d'aquests episodis que no s'ha explicat gaire, que no són molt coneguts, i que el que fa és explicar a través de la història d'una parella i el seu fill, doncs el que va passar en aquella ciutat noruega. És una pel·li també, en aquest sentit, que està molt ben parida, molt ben feta, amb una molt bona factura, una pel·li que recorda això també a aquelles pel·lícules bèl·liques dels anys 50 i 60.
Sí,
està molt bé.
A mi m'ha agradat força, que és una pel·li molt sòbria.
És un bon programa doble, amb Devotion.
Totalment, és un bon programa doble, i fa una cosa que a mi m'agrada molt, que és se centra en la part bèl·lica, però també se centra en la part de la dona d'un dels soldats, i com aquesta dona també va tenir una participació, que no desvetllarem, important en tots aquests fets. I crec que aquesta història paral·lela també li dona molta substància.
Sí, a més és això, a mi m'agrada especialment que et parli d'un episodi que no és tan conegut de la Segona Guerra Mundial, perquè de pel·lis d'aquesta etapa estem fins a... Estem una mica farts, i aquesta és bastant interessant. Està bé.
I aquest tipus de pel·lícules, me'n recordo, Els Héroes de Telemark.
Sí.
Que és basat en països nòrdics i tal, però la pel·li, la veritat, és que està molt ben escrita. No? I diria, hòstia, sorprèn que algú s'hagi molestat en fer una pel·li sobre la Segona Guerra Mundial d'un episodi poc conegut i, a més, molt ben escrit, i sobretot no només centrat en l'aventura bèl·lica, sinó crec que el paper d'ella és magnífic.
Sí. Ella ja està molt bé.
I, a més, ella, ostres, és un, jo crec que, a més, és complexa, perquè parla dels aliats d'una forma neutra, gairebé, no? Sí. De, sí, admirem, t'ajudaríem, però ens importes un pito, en realitat, saps?
Bueno, i com els habitants de Narvik, és el que diu el Toni, estaven entre dues forces, no?, i no podien decidir-se per una, els nazis i els anglesos, és a dir, poca broma, i s'estaven matant entre ells allà, no?
I com van jugar tots amb la població noruega, perquè no només els alemanys, sinó també els anglesos van jugar...
Els nazis et deien, no, d'acord, si coopereu, doncs no passarà res dolent i tal, i els altres deien, no podeu cooperar amb els nazis.
Exacte.
Llavors, a mi aquest joc, no em sembla que funciona molt bé a la pel·li.
Va, un minut per les 12, un parell de sèries. Fins ara us he vist que tot us agrada.
Bastant.
Sorprenent.
Fins ara.
Estem en un bon moment.
Anem a una de les sèries que també sortiran les més vistes de la setmana.
Ara comença la secció.
A Netflix, que es diu La Chica de Nieve.
El mejor atributo de un periodista de investigaciones, la tenacidad. Las ganas de poner las cosas...
Es el Coronado, ¿no?
Sí, sí.
Las ganas de poner
las cosas...
Sí. Sí, com a la sèrie.
Un altre cop.
Quina gran sèrie, per cert, de periodistes. Sí. Millor que aquesta pel·lícula.
Posa'm una
reverberació.
Una reverberació. Vols una reverber?
Ja comencem.
Veuràs.
No facis llarg.
Em poses una reverber, sisplau?
El sermó.
Oriol, sisplau. Ah.
Sí.
Li diu a la becària... Deja salir tu alma de periodista.
Hòstia, no.
I aquí...
Saps què li diu també? Saca la escritora que llevas dentro. Perquè Coronado...